Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Hola, molt bona nit i benvinguts a la cinquena emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Hom ha escrit molt poc en relació amb la gravetat del tema sobre el suïcidi. Hom no l'ha estudiat gens. Potser aquesta malaltia no és observable. El suïcidi és l'efecte d'un sentiment que anomenarem, si voleu, estima de si mateix, per tal de no confondre amb l'honor. El dia que l'home es menysprea, el dia en què es veu menyspreat, el moment en què la realitat de la vida està en desacord amb les seves esperances, es mata i ret, així, homenatge a la societat, davant de la qual no vol romandre desvestit de les seves virtuts i de la seva esplendor. Tot i el que se sol dir entre els ateus, cal exceptuar el cristià del suïcidi, els covards són els únics que accepten una vida deshonrada. El suïcidi és de tres menes. Hi ha d'antuvi el suïcidi que no és més que el darrer accés d'una llarga malaltia, que certament pertany a la patologia. Hi ha després el suïcidi per desesperació i, finalment, el suïcidi per raonament. Lucien volia matar-se per desesperació i per raonament, els dos suïcidis dels quals hom es pot fer enrere, car només és irrevocable el suïcidi patològic. però sovint les tres causes es reuneixen, com en el cas de Jean-Jacques Rousseau. Lucien, un cop presa la seva decisió, caigué en la deliberació dels mitjans i el poeta volgué acabar poèticament. Havia pensat de primer simplement llançar-se al Charente, però mentre baixava per les rampes de Boulier, per darrer cop, va sentir per endavant el soroll que faria el seu suïcidi. Va veure l'espectacle espantós del seu cos surant damunt l'aigua, deformat, objecte d'una investigació judicial. Va tenir, com alguns suïcides, un orgull pòstum. Durant el dia que havia passat al molí de Courtois, havia passejat al llarg de la riba i havia vist, no lluny del molí, una d'aquestes extensions d'aigua rodones que se solen trobar en els rius, la profunditat excessiva de les quals s'endevina per la tranquil·litat de la superfície. L'aigua ja no hi és ni verda, ni blava, ni clara, ni groga. I és com un mirall d'acer polit. Les vores d'aquesta copa no ofereixen ni gladiols, ni flors blaves, ni nenúfars. L'herba del prat és curta i premuda. Els salzes ploren al voltant, tots ells col·locats d'una manera molt pintoresca. Hom hi endevina fàcilment un precipici ple d'aigua. Aquell qui tingués el valor d'omplir-se les butxaques de pedres hi trobaria una mort inevitable, i mai ningú no el trobaria. Aquest és un lloc, s'havia dit el poeta, que us omple la boca per anegar-vos. Aquest record li va venir a la memòria en el moment en què arribava a Humo. Així doncs, es dirigí cap a Marsac, presa dels darrers i fúnebres pensaments i amb la ferma intenció de mantenir així en secret la seva mort, de no ser objecte d'una investigació, de no ser enterrat, de no ser vist en l'horrible estat que tenen els negats quan retornen a flor d'aigua. Arribà aviat a una d'aquestes costes que es troben en els camins de França, i sobretot entre Angoulême i Poitiers. La diligència de Bordeus a París s'acostava amb rapidesa, i els viatgers baixarien per pujar la costa a peu. Lucien, que no volia deixar-se veure, es llançà a un caminoi lateral i es posà a collir flors d'una vinya. Quan tornà al camí ral, duia a les mans un ram de flors grogues que se solen fer a les rocalles de les vinyes i va anar a ensopegar amb un viatger vestit de negre de cap a peus, amb els cabells empolvorats, calçat amb sabates de pell d'Orleans, amb cibelles de plata, de rostre morè i gravat, com si de menut hagués caigut al foc. Aquest viatger, d'aspecte tan eclesiàstic, caminava lentament i fumava un cigar. En sentir Lucien, que saltava de la vinya al camí ral, el desconegut es girà. Va semblar sorprès de la bellesa profundament melanconiosa del poeta, del seu ram simbòlic i dels vestits tan elegants que duia. Aquest viatger semblava un caçador que troba una presa que ha cercat molt de temps inútilment. Deixà que Lucien se li acostés i retardà el seu pas, com si mirés al fons de la costera. Lucien, que feu el mateix moviment, i descobrí una calessa petita de dos cavalls i el cotxer a peu que els duia per les regnes. «Heu deixat escapar la diligència, senyor», i perdreu el vostre lloc, a menys que vulgueu pujar a la meva calessa per agafar-la altre cop, va dir el viatger a Lucien, tot pronunciant aquestes paraules amb un accent espanyol molt fort i posant en el seu oferiment una cortesia exquisida. Sense esperar la resposta de Lucien, l'espanyol tragué de la seva butxaca un estoig de cigars i l'oferí a Lucien perquè n'agafés un. «No sóc un viatger», respongué Lucien, «i sóc massa a prop del meu destí per acceptar-vos un cigar». «Sou molt sever amb vos mateix», digué l'espanyol, «tot i que sóc canonge honorari de la catedral de Toledo, em permeto un cigar de temps en temps. Déu ens ha donat el tabac per adormir les nostres passions i els nostres delers. Em sembla que teniu alguna pena. Com a mínim, en porteu el signe a la mà, com el trist Déu de l'Himeneu. Agafeu-lo. Totes les vostres penes fugiran amb el fum». I el capellà li oferí de bell nou l'estoig de palla amb una mena de seducció, tot llançant a Lucien una mirada plena de caritat. «Perdoneu-me, pare», replicà secament Lucien. «No hi ha cigars que puguin esventir les meves penes». I mentre deia això, els ulls de Lucien s'ompliren de llàgrimes. «Oh, jove, deu ser la providència divina la qui m'ha fet desitjar de deixondir-me amb una mica d'exercici a peu de la son que sol agafar a tots els viatgers a aquestes hores del matí, perquè pogués, tot consolant-vos, complir la meva missió a la terra. I quines penes podeu tenir a la vostra edat? El vostre consol, pare, seria ben inútil. Sou espanyol, jo sóc francès. Vos creieu en els manaments de l'Església, jo sóc ateu». «Santa Virgen del Pilar, sou ateu?», exclamà el capellà passant el seu braç davant el de Lucien amb una pressa maternal. «Aquesta és una de les curiositats que m'havia promès d'observar a París. A Espanya no creiem en els ateus. Només a França es poden tenir, als 19 anys, opinions semblants». «Sóc un ateu complet. No crec ni en Déu, ni en la societat, ni en la felicitat. Mireu-me bé, pare, car dintre d'algunes hores ja no existiré. Aquest és el meu darrer sol», va dir Lucien amb una mena d'èmfasi mentre assenyalava el cel. El dia que l'home es menysprea, el dia en què es veu menyspreat, el moment en què la realitat de la vida està en desacord amb les seves esperances, es mata. No és només en el cas del suïcidi, sinó, encara potser de forma més sorprenent, en els casos que es demana l'eutanàsia en aquells països on l'eutanàsia és permesa, és legal, que de forma potser sorprenent, com deia, no és el dolor físic allò que motiva aquesta petició d'eutanàsia, ni tampoc els intents de suïcidi. No és el dolor físic, ni és tampoc aquesta certesa d'una mort imminent, sinó que el que, segons els estudis més seriosos i amb més volum de persones estudiades, el motiu que porta una persona a desitjar la mort té a veure amb el sentit d'indignitat, el sentit de considerar que la pròpia vida no és digna de ser viscuda. El nostre autor o autora d'avui diu que es mata i ret així homenatge a la societat, davant de la qual no vol romandre desvestit de les seves virtuts i de la seva esplendor. Una de les característiques que la nostra societat avui considera essencials per poder gaudir d'aquest sentit de la dignitat de la pròpia vida és l'autonomia personal. Fins i tot en medicina diem si la persona és o ja no és autònoma en les funcions de, diàries de la seva vida. Considerar que pots passar a dependre d'una altra persona és el que a molts de nosaltres doncs, pot fer més por. Pot semblar que és la situació més penosa en què es pugui trobar una persona. Què significa valorar la dignitat o no de la vida segons aquesta capacitat de ser autònom? I què diu això a les moltes persones, als milers, als centenars de milers de persones, que no per un accident al llarg de la seva vida, sinó des que han nascut, tenen aquesta circumstància de dependre d'un altre? L'experiència personal que en tinc en el monestir, hi ha germanes que quan tenen aquesta circumstància de dependre, tant si és de forma temporal per un accident que després serà guarit i tornaran a poder ser autònomes, com si és per la vellesa i per tant una situació de la qual no s'espera que hi hagi reversibilitat, algunes, com deia, tenen una experiència molt negativa d'això i tenen una sensació que doncs, potser amb la pregària poden anar superant, però una sensació de, com gairebé d'injustícia, una sensació de manca d'horitzó. Però no són totes que ho viuen així. Ara jo recordo en la germana Maria Nativitat, que va morir amb 100 anys i que, quan en tenia doncs, 99, un dia que la posaven al llit, ella es va mirar el seu cos i em va dir «Mira, aquest cos ja no serveix per res». I era cert, ella no podia amb el seu cos desplaçar-se, no podia fer les funcions normals. Però llavors se'l va tornar a mirar i em va dir «Però és el meu i me l'estimo». I va fer una rialla. Això va ser una petita experiència personal que vaig tenir, però una que a mi m'ha marcat fins ara, perquè em va fer comprendre que aquesta mirada sobre la pròpia realitat de dependència no té per què conduir amb un sentiment d'indignitat. Tot i el que se sol dir, entre els ateus, cal exceptuar el cristià del suïcidi, els covards són els únics que accepten una vida deshonrada. L'implícit d'aquesta frase és que els covards són els qui se suïciden, com si això fos la creença extensa entre les persones de l'època de la nostra autora o el nostre autor d'avui. Aquesta idea que el suïcidi és un acte de covardia. Quan la persona no té la valentia, l'enteresa, jo he posat ara l'exemple de la germana Maria Nativitat, de 100 anys, doncs aquesta idea extensa, com si aquell que se suïcida és una persona que li manca coratge de viure, que li manca valentia. En canvi, el nostre autor o autora d'avui diu que, en contra del que se sol dir, tot i el que se sol dir, ens diu, els covards són els únics que accepten una vida deshonrada. I ens acabava de dir abans que aquest sentit de deshonor o aquest sentit d'indignitat per la pròpia vida és allò que caracteritza la persona que comet el suïcidi. I, per tant, que l'acte de covardia, segons aquest autor o autora, no seria el fet de suïcidar-se, sinó que l'acte de covardia seria el fet d'acceptar una vida de la qual hom pensa que no té allò que la vida ha de tenir perquè mereixi ser viscuda. Seria, per tant, el suïcidi un acte de valentia que, malgrat tot, està lligat, com hem vist a la frase anterior, aquest homenatge que es ret a la societat està lligat a què és el que la meva societat, què és el que el meu entorn em diu que té valor, què és el que es valora en el meu ambient social, què és el que he après de petita, què és allò que crec que necessito per ser feliç. Convisquent amb persones que provenen d'orígens socials molt diversos, és una cosa paurosa, gairebé, de veure fins a quin punt pot ser ampla la diversitat d'expectatives davant la vida. Fins a quin punt pots tenir un sentit molt concret i molt real i molt autèntic. No és una ficció, és una experiència real i autèntica de manca de sentit quan et falta allò que estàs acostumat a tenir. I això pot ser des d'un punt de vista material o pot ser des d'un punt de vista íntim. Hi ha persones que, de vegades, poden rebre una mirada més o menys esturada per part d'altres, però persones que no estan acostumades a rebre crítiques i que la primera vegada que troben aquesta circumstància queden desfetes, realment, com a persones. I ara recordo als Estats Units una experiència. Als Estats Units passava una cosa, quan jo hi vaig anar als anys 90, passava una cosa que, de fet, ara aquí, crec que lamentablement, s'ha estès, que és aquesta dificultat de suspendre en els nens o les nenes a l'escola, de posar doncs, un 1 o un 2 o un 3 o la nota que et correspongui segons uns criteris objectius. Als Estats Units, quan jo hi vaig ser, això no estava, diguéssim, de moda, i el que passava és que els alumnes estaven acostumats a rebre sempre bones notes. I recordo un bon cas d'una excepció, com jo vaig quedar estorada, perquè jo havia suspès moltes vegades moltes coses, doncs estorada de veure com aquella companya quedava desfeta, només pel sol fet que li haguessin avaluat de forma crítica el seu treball. Déu ens ha donat el tabac per adormir les nostres passions i els nostres delers. En una època com la nostra, que tenim aquesta obligació de posar en els paquetets o en els paquets de tabac i a tot arreu on es pot aquest advertiment contra els efectes negatius de l'hàbit de fumar, aquesta frase no pot deixar menys que sorprendre. Déu ens ha donat el tabac per adormir les nostres passions i els nostres delers. Sigui el tabac o sigui qualsevol altra forma de gaudi o qualsevol altre, diguéssim, hàbit que creï plaer, com pot ser això que pensem, com diu l'autor, Déu ens ha donat quelcom, posa-hi tabac o qualsevol altre hàbit, com deia, que per la persona tingui aquest efecte, però l'objectiu seria adormir les nostres passions i els nostres delers. És aquest un tema ampli. La relació de Déu, de la voluntat de Déu, amb les passions i els delers humans. Vam tractar-lo, aquest tema, en el segon programa, quan parlàvem de Silas Marner i aquesta experiència d'avarícia. La relació de Déu, la relació de la plenitud humana amb el plaer i la relació, sobretot, amb el plaer que depèn del cos. Hi ha una concepció filosòfica estesa que de vegades s'anomena platonisme vulgar, perquè quan s'estudia Plató a fons la cosa esdevé una mica més complexa, però aquest platonisme anomenat vulgar acostuma a concebre l'ànima o allò que la persona té de més lliure i de més amorós, de més potent i de més ample, l'ànima, l'esperit de la persona, com atrapada en el cos. Com si el cos, en aquesta concepció, fos concebut de forma negativa. Com si el cos, i per tant els seus plaers, els seus desigs, les seves passions, fossin una veritable presó de l'ànima. No és aquesta, però, la concepció cristiana. Sóc un ateu complet. No crec ni en Déu, ni en la societat, ni en la felicitat. Aquesta relació de l'ateisme amb la increença en la felicitat no és pròpia del nostre temps. En el nostre temps hi ha fins i tot persones que creuen que per tal de poder ser feliç d'una forma humanament màximament plena, cal desfer-nos d'aquesta idea de Déu. Això ja prové dels anomenats mestres de la sospita. Comencem amb Feuerbach, aquest filòsof, que de fet va fer una crida en contra de l'alienació de la persona. Seria l'alienació, aquest pensar-se que necessitem un Déu, que necessitem un referent extern per poder desplegar-nos com a persones. I Feuerbach deia, això que tu esperes que et vingui de fora, que tu esperes que et vingui d'aquest a qui anomenes Déu, troba que ho tens en tu. Atreveix-te a donar-te'n que això ho tens en tu mateixa i atreveix-te a viure des d'aquesta convicció de la teva bondat intrínseca. És aquesta, la de Feuerbach, una contraposició entre Déu i la plenitud intrínseca de la persona, que està molt allunyada del que seria el cristianisme més autèntic o més profund. Només cal recordar aquests pensaments de Sant Agustí quan diu que estem fets a imatge de Déu i fa servir una expressió que és una mica, ens pot sorprendre una mica, que es diu la persona humana és capax Dei, i capax vol dir capaç de Déu. El meu pare fa poemes i quan jo era petita en tenia un que deia gràcies, Déu meu, per fer-me ateu. I jo li deia, però això no lliga. Si tu ets ateu, tu no pots dir-li gràcies a Déu, tu no pots parlar a Déu, i no pots encara menys dir-li a Déu, Déu meu. I ell em deia, quan siguis gran ja ho entendràs. I jo crec que ara potser ho he començat a entendre, perquè, donat que una cosa és Déu i una altra és les nostres idees i paraules i pensaments sobre Déu, jo crec, com a teòloga, que hi pot haver persones a les quals Déu inspiri de ser atees, no atees del Déu viu, sinó atees de les imatges de Déu. Bé, doncs, el text d'avui era de l'autor francès Honoré de Balzac, de la primera meitat del segle XIX. Aquest és l'autor i el text es titula Les il·lusions perdudes. Una d'aquestes obres de Balzac que ens descriuen amb un realisme corprenedor la realitat de la seva època, els caràcters complexos, les seves interaccions i, sobretot, encara que no ha aparegut en el text d'avui, aquest context de pobresa i d'abús, d'injustícia social que ell havia viscut. Destacar només que, quan parla del suïcidi, Balzac no parla d'una cosa que li és aliena. Ell va tenir un intent de suïcidi quan tenia 15 anys. Precisament es volia llançar d'un pont sobre un dels rius de França. Balzac, que sabem que escrivia les seves novel·les amb un ritme de treball una mica peculiar, ja que sopava entre les 5 i les 6 de la tarda, un sopar lleuger, se n'anava a dormir, es llevava a mitjanit i escrivia de la 1 del dematí, de la matinada, fins a les 8 del dematí. La traducció que hem escoltat avui era de Jaume Fuster. Doncs això és tot per avui. M'acomiado desitjant-vos que passeu una molt bona nit. Fins al dimecres vinent.